Bon dia, es continua retardant l'inici de les obres del carrer Major de Sant Jaume de Llierca.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
Doncs aquesta inoperància per part del Ministeri, aquest fet de que ens tenen els ajuntaments doncs, abandonats i enganyats a l'hora, perquè escolta'm, quan et diuen tantes vegades que no pateixi l'alcalde, que properament això és una obra que està planificada i que s'acabarà fent i no sigui així, doncs escolta'm, els alcaldes doncs, després som els que expliquem les coses com han d'anar i al final no són així.
És l'alcalde Jordi Cargol en declaracions a l'alcalde Respon d'Olot Televisió, on es va mostrar indignat amb el govern de l'estat espanyol titular d'aquest tram de la Nacional 260 de Sant Jaume de Llierca. Cargol reconeix sentir-se abandonat i enganyat, com escoltàvem, pels responsables polítics i tècnics del Ministeri de Foment. De seguida en coneixem més detalls, però abans toca repassar la resta d'actualitat d'aquest dilluns plujós, 29 d'abril de 2024, i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
La CUP lamenta que Esquerra hagi tardat 85 anys a recuperar el govern per fer polítiques idèntiques a la sociovergència. Ho ha dit la candidata Laia Estrada aquest divendres en l'acte inicial de la campanya del Partit Cupaire. Aliança Catalana, per la seva banda, també estrena campanya a Olot i considera que el volum de nouvinguts a l'últim any a la capital de la Garrotxa és exagerat i que els serveis públics no podran suportar-ho. Ho han dit aquest diumenge de la mà de la seva cap de llista, Girona, Sílvia Orriols, i el garrotxí número 2, també en aquesta llista, Jordi Coma. Arrenca la 12a edició de la Ruta de les Tapes. En aquesta edició, l'Associació d'Hostalatges s'ha centrat a obrir la prova a la resta de la comarca. En total hi participen 21 establiments d'Olot i un altre de Montagut. El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot inicia els actes pel Dia de la Mare. Aquest dissabte han organitzat el tradicional concurs infantil i juvenil de dibuix. També en matèria cultural, dansa inclusiva per tancar el sismògraf a càrrec de la companyia Eva Durban. Aquesta és la proposta que es podrà veure aquest dimarts al vespre al Teatre Principal d'Olot. Precisament aquest dilluns se celebra el Dia Internacional de la Dansa. En esports, com no podia ser d'altra manera, celebrarem el títol de la Unió Esportiva Olot, on el millor Olot de la història de tercera ha guanyat aquest dissabte la Lliga i ha pujat a la segona federació amb 3 jornades d'antelació. Els olotins van sumar el punt que els faltava aquest dissabte a Riudarenes contra el Girona B. L'autor del gol va ser Uri González. És el 6è ascens de la Unió Esportiva Olot de tercera divisió en un campionat on l'equip, com dèiem, ha fet història. En hoquei patins, ja sense res en joc, l'hoquei Olot va perdre per la mínima a Cerdanyola per 2-1. Els olotins no van poder sumar en el seu últim desplaçament de la temporada. Van trencar així 3 jornades consecutives sense perdre. El gol olotí va ser obra de Ferran Sagrés. I en tenis taula, el Club Tenis Taula Olot assalta la pista del CUE a Cuellado Mediano i jugarà un any més a la Superdivisió. Els olotins han fet els deures aquest dissabte a Madrid, tot i començar el partit perdent. 2 punts a Ismudenko, un de Diego Piño i un més d'Arnau Pons han certificat l'1-4 final que li assegura al Club Tenis Taula Olot la permanència a la Superdivisió.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Pedro Sánchez continua com a president del govern espanyol amb més força que mai. Sánchez ha anunciat la seva decisió aquest dilluns al matí en una declaració institucional des del Palau de la Moncloa. Per la seva banda, Luis Rubiales declara com investigat pel cas de corrupció a la federació. La causa se centra en contractes com el que va portar la Supercopa a l'Aràbia Saudita en un front judicial separat del que afronta Pol Petó, no consentit a Jennifer Hermoso. L'IPC repunta l'abril fins al 3,3% sobretot per l'increment del preu dels aliments. El repunt de la inflació, segons la dada avançada, es deu també a l'encariment del preu de la factura del gas. Ja es pot demanar precisament cita per fer la declaració de la renda per telèfon. L'any passat, més d'un milió de contribuents van fer la declaració a través del telèfon habilitat per l'agència tributària. Els Estats Units diuen que Israel s'ha compromès a escoltar les seves preocupacions sobre una invasió de Rafah. És la notícia més destacada a la pàgina internacional, on Egipte demana a la Unió Europea que pressioni per evitar l'operació mentre continua sobre la taula l'opció d'un alto al foc. I subhasten el rellotge d'or del passatger més ric del Titanic per una xifra rècord. La funda del primer violí de l'orquestra a bord també s'ha venut aquest dissabte per uns 420.000 euros.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps pot ser notícia per la pluja. Pluja intensa que ens acompanyarà gran part del dia. Una pluja que pot afectar sobretot el litoral, prelitoral i a la tarda també a bona part de l'interior. De fet, preveiem un fred moderat a muntanya i que continuï nevant cap als 2.000 metres. Hi van caure 19 litres per metre quadrat a Olot, 42 fogueres de Montfossoriu a la comarca de la Selva, 21 a Santa Coloma de Farners, 27 a la Vall d'en Bas. Una pluja important també que va afectar Espolla amb 40 litres per metre quadrat o Figueres amb 30 litres per metre quadrat. Doncs bé, avui la pluja pot deixar de 20 a 50 litres per metre quadrat, una pluja molt important a gairebé totes les comarques gironines. Potser el matí, migdia, no acaba d'arrencar la Costa Brava, però la tarda i el vespre també s'hi posarà en aquest sector, cap a l'àrea de l'Empordà. Ho pot fer amb intensitat, amb tronades, amb alguna ventada forta i localment amb calamarsa. Així doncs, un dia passat per aigua, perquè poden ser més de 12 o 15 hores d'anar plovent i acumular aquestes quantitats de 20 a 50 litres, però puntualment cap a les Guilleries, cap al Montseny, Osona, Garrotxa, es podrien sumar 70 o 80 litres per metre quadrat. Estem parlant, doncs, d'una pertorbació de primera categoria. Al vespre anirà parant la pluja, a la nit ja pràcticament deixarà de ploure, i bé, dimarts, un dia marcat per la variabilitat, ambient una mica més càlid de dia, i a la tarda xàfecs i alguna tempesta novament al nord, Pirineu i Prepirineu, ja no tant cap a la costa. Fins dijous, també el 1 de maig, dimecres, el temps es mantindrà variable, amb ruixats i amb temperatures més baixes del normal.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 29 d'abril de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Marxem cap a Sant Jaume de Llierca, on es continua retardant l'inici de les obres del carrer Major. L'alcalde, Jordi Cargol, es mostra indignat amb el govern de l'Estat espanyol, titular d'aquest tram de la Nacional 260. Cargol també reconeix sentir-se abandonat i enganyat pels responsables polítics i tècnics del Ministeri de Foment. Ens dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Indignació per part de l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, pel retard a l'inici de les obres de millora al carrer Major del poble, al pas de l'N260 en titularitat del govern espanyol.
Doncs aquesta inoperància per part del Ministeri, aquest fet que ens tenen els ajuntaments doncs, abandonats i enganyats a l'hora, perquè escolta, quan et diuen tantes vegades que no pateixi l'alcalde, que properament això és una obra que està planificada i que s'acabarà fent i no sigui així, doncs escolta, els alcaldes doncs, després som els que expliquem les coses com han d'anar i al final no són així. No?
Segons l'alcalde de Sant Jaume, responsables polítics i tècnics del Ministeri de Foment li van assegurar una inversió per a aquest projecte per a finals del 2023 i inici del 2024 per iniciar la remodelació de la via principal del poble, un cop feta la redacció del projecte.
Hem fet moltes reunions, hem treballat conjuntament colze a colze per poder doncs, tenir aquest projecte executiu, però no ha arribat encara la licitació, l'adjudicació de les obres per part del Ministeri. És una obra que el 100% el compromís doncs, l'ha de finançar i pagar i executar doncs, el Ministeri. Era el compromís seu a mitjans del 2023 i de moment encara no s'ha fet.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca ha assegurat que insistiran i que aniran a parlar amb el nou subdelegat del govern a Girona, Pere Perramon, per expressar-li la necessitat que tenen de millorar aquesta via, l'accessibilitat de la qual i també els serveis. També diuen que des del consistori han fet els deures i que fins i tot en el ple municipal s'ha aprovat que un cop les obres siguin acabades, l'Ajuntament serà el titular del carrer.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes en el marc de les eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig d'aquest 2024. Comencem parlant de diferents actes que s'han fet aquests darrers dies a casa nostra, en aquest cas a Olot, on la CUP va lamentar aquest divendres que Esquerra hagi tardat 85 anys a recuperar el govern per fer polítiques idèntiques a la sociovergència. La candidata Laia Estrada ha demanat des d'Olot tornar el debat a casa i que els límits no els posi el PSOE. La CUP ha estrenat els actes centrals de campanya a la capital de la Garrotxa. Guillem Guardiola.
Des de l'Orfeo, la candidata de la CUP al Parlament insisteix en demanar a Pere Aragonès si pactarà amb el PSC després que Estrada s'hagi quedat sense resposta en el debat que es va fer divendres amb tots els candidats. Per a la cap de llista per Barcelona, pactar amb els socialistes implica pactar amb el partit que està en contra del dret a l'autodeterminació i qui es va carregar la renda bàsica universal.
Senyor Aragonès, vostè pactarà amb Salvador Illa? Perquè pactar amb Salvador Illa és pactar amb el PSC, és pactar amb el partit que està en contra del nostre dret a l'autodeterminació. És pactar amb el partit dels macroprojectes, del quart cinturó, de l'ampliació de l'aeroport, del Hard Rock, de forma desacomplexada, a més, eh? És pactar amb el partit que es va carregar la renda bàsica universal. És pactar amb el partit que desmantella els serveis públics. Per tant, senyor Aragonès, vostè pactarà amb Salvador Illa? Perquè el país necessita una resposta per saber què vota el 12 de maig.
El candidat de la CUP a les comarques gironines, Dani Cornellà, demana fugir d'un model de macroprojectes que, segons els anticapitalistes, és compartit pel PSC, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts. Per això proposa lleis per a tothom i no per a les elites que controlen el país.
Però moltes de les coses que nosaltres feien 10 anys que semblaven impossibles, avui s'estan fent. Avui s'estan fent perquè són necessitats socials, són necessitats de la majoria de la ciutadania. I ens diuen bojos i després ens acaben reconeixent que teníem raó.
De cara al proper mandat, la CUP aposta per insistir en frenar la massificació turística i apostar per un model ferroviari català que estigui al servei de la gent i no dels turistes.
Per la seva banda, Aliança Catalana considera que el volum de nouvinguts de l'últim any a Olot és exagerat i que els serveis públics no poden suportar-ho. Ho han dit aquest cap de setmana al Casal Marià, on han fet el seu primer acte de campanya a la comarca. Sílvia Urriols ha insistit en la necessitat de recuperar el país.
Urriols ha dit que el seu objectiu és aconseguir la independència unilateral de Catalunya, reindustrialitzar el país, incrementar l'oferta laboral pels joves i augmentar la seguretat per acabar amb la delinqüència. S'ha centrat especialment en el control de la immigració que, en el cas d'Olot, considera que s'ha incrementat massa.
Bé, hi ha un percentatge més alt fins i tot que Ripoll, i si els ripollesos ja considerem que és excessiu el que tenim allà, doncs és evident que aquí també s'ha acollit per damunt de les possibilitats i n'hem fet un gran massa, no?, en termes immigratoris. Hem perdut, doncs, d'alguna manera el control i el domini del nostre propi país.
Sílvia Urriols ha estat acompanyada del seu número 2, l'advocat olotí Jordi Coma. Coma havia estat regidor de l'Ajuntament d'Olot durant 8 anys a principis dels 2000, sempre sota les sigles d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ha justificat el canvi de posicionament polític d'aquesta manera.
Perquè jo sempre he defensat que el vincle emocional que tenim els ciutadans amb els partits és la confiança. I quan es trenca la confiança, quan tu atorres la teva confiança a uns partits polítics perquè et facin la independència, et desvius per aquesta fita, per aquest objectiu legítim, i els partits no et responen a aquesta confiança, tinguin tot un Parlament al davant a favor i tinguin tot un poble al darrere, aleshores et ve el desencís, la desil·lusió. I jo crec que hem trobat amb Aliança Catalana el partit que et fa recuperar la il·lusió i el partit amb el qual val la pena treballar.
Sílvia Urriols no ha entrat a valorar en detall el resultat de les enquestes que vaticinen que Aliança Catalana podria entrar al Parlament. Considera que la seva formació té un vot ocult que sovint s'escapa de les previsions.
La informació és el que ens mou. Radio Olot,
la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Arrenca la 12a edició de la Ruta de les Tapes. En aquesta edició, l'Associació d'Hostalatge s'ha centrat a obrir la prova a la resta de la comarca. En total hi participen 21 establiments d'Olot i un altre de Montagut, però Bach.
Els bars i restaurants d'Olot s'uneixen un any més per celebrar la 12a edició de la Ruta de les Tapes. El certamen, que tindrà lloc del 3 al 31 de maig, espera traure gent de tota mena per degustar les creacions culinàries que cada local ha preparat. La tècnica de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa és Neus Jiménez.
Hi ha molta gent que fa la Ruta de les Tapes, vull dir, es fan milers de tapes durant tot el mes de maig, que, de gent que passa pels diferents establiments. No només és un acte de dinamització de la ciutat, sinó també dels establiments que la formen, i a més, doncs, també és un acte de cohesió entre els propis establiments, perquè es reuneixen, creen vincles, hi ha diversitat d'establiments, igual que hi ha diversitat de tapes, no? Llavors, clar, és un fet molt important per això, perquè ja crea aquesta integració, no?, de diferents propostes gastronòmiques.
En aquesta edició hi participen 22 establiments diferents i es premiarà a dues categories. La millor tapa professional, escollida per un jurat secret format per influencers i experts gastronòmics, i la millor tapa popular, que sortirà de les votacions del públic a través d'un codi QR. Paral·lelament, els participants també entraran en un sorteig addicional. Jordi Fajola, vicepresident de l'Associació d'Hostalatge, és un dels participants de la ruta.
I podeu guanyar una estada a Cabanyes Entre Valls, un àpat per dues persones a un establiment d'associat i també lots de cervesa d'Estella Galícia. D'acord? Animau-vos a això, a que escanegeu, que participeu i que feu la ruta.
Amb l'objectiu d'expandir el concurs, l'Associació d'Hostalatge treballa per obrir la Ruta de les Tapes a la resta de la comarca i així diversificar les opcions gastronòmiques. Víctor Camacho és un dels participants de la Ruta de les Tapes.
Com a novetat aquest any només comptem amb un establiment de fora d'Olot, que en aquest cas és l'Eixida de Montagut, però així sí que convidem a la resta d'establiments de cares a anys vinents a que participin, perquè jo crec que també pot ser això, doncs, a convidar la gent a sortir d'aquesta zona de confort i conèixer diferents establiments que no siguin els típics que coneix tothom de tradició, de que porten molts anys oberts, sinó que aquests petits establiments que també hi ha als altres municipis.
Els organitzadors de la Ruta de les Tapes afirmen que el certamen és un èxit i esperen continuar atraient un gran nombre de visitants als diferents locals. Destaquen les sinergies creades entre els restauradors i l'oportunitat per al públic de descobrir diverses propostes culinàries de la zona.
En matèria cultural i també social, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot ha iniciat els actes del Dia de la Mare. Aquest dissabte, precisament, han organitzat el tradicional concurs infantil i juvenil de dibuix, que tot i els ruixats que han caigut aquest cap de setmana, ha tingut una bona participació.
Els nens i nenes d'Olot han tingut una cita amb l'art aquest cap de setmana. El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot ha organitzat la 46a edició del concurs infantil i juvenil del Dia de la Mare, un concurs que s'ha celebrat de forma ininterrompuda des de l'any 1977. El concurs ha començat amb la vista posada al cel i al final la Junta del CIT ha hagut de reinventar-se per permetre que els participants poguessin fer el dibuix des de casa i evitar així la pluja. El vicepresident primer de l'entitat és Francesc Muñoz.
El que hem pretès fer és que la gent faci una foto, avui dia amb la tecnologia, que faci una foto amb el mòbil a el que és la figura de la mare al parc, i a casa tranquil·lament que ho dibuixi, ho pintin i abans de les 6 de la tarda que ens torni la làmina. Vull dir que el concurs continua endavant i esperem fer-ho 46 anys més.
El concurs infantil i juvenil del Dia de la Mare dona el tret de sortida als actes que organitza el CIT per commemorar el Dia de la Mare, una celebració que també s'ha renovat.
És lo de la marxa, fer tot una mica de canvi de aquesta passejada, incentivar-ho, perquè la sardana, que és típica que això es fa, l'ofrena floral, vull dir, és introduir cosetes per homenatjar aquesta figura de la mare que a vegades pel nostre dia a dia sabem que la tenim però ens oblidem una mica i la volem homenatjar.
Les peces que s'han presentat en el concurs de dibuix estaran tota la setmana exposades a la Sala Carbonera d'Olot. Diumenge s'entregaran 9 premis diferents pels guanyadors d'aquest concurs.
I avui també és obligat a parlar de dansa inclusiva per tancar el sismògraf a càrrec de la companyia Eva Durban. Aquesta és la proposta que es podrà veure aquest dimarts al vespre al Teatre Principal d'Olot. La companyia de dansa de la coreògrafa Garrotxina proposa un espectacle de dansa contemporània amb integrants que tenen algun tipus de discapacitat física. Precisament, com remarcàvem, avui és el dia Dia Internacional de la Dansa, i enguany el sismògraf ha incorporat el sismodansa pels darrers dies del festival.
Avui és el Dia Internacional de la Dansa i una de les propostes del sismodansa que proposa enguany el Festival Sismògraf és un espectacle inclusiu fet per la companyia Eva d'Urban. Es titula Entra i d'alguna manera vol demostrar que tots els cossos tenen dansa dins seu. En parla ella mateixa.
Nosaltres som una companyia de dansa inclusiva i treballem amb tot tipus de persones. La diversitat per mi és, crec que, la joia de la vida. I treballem amb persones amb biomecànica singular, perquè jo veig en la dansa que està dins de totes les persones.
Dels 6 joves que conformen la companyia, un d'ells té paràlisi cerebral i un altre problemes de mobilitat. Tots ells plasmen damunt l'escenari moments, el concepte del present, el passat i el futur, a partir de dansa contemporània. En parla Júlia Magallanes, membre de la companyia Eva d'Urban.
L'Eva el que fa és treballar molt el concepte del que fem a cada coreografia. I un cop tens com entesa la idea, comencem amb el que és el treball coreogràfic i bueno, això ja és pràctica. Però un cop és conegut, realment no hi ha gran diferència més que la capacitat física, el que fas, però en el fons tothom té dificultats, tothom té diversitat. En concret, aquest espectacle és una mica fragmentacions de coses molt diverses i jo crec que lo important no és tant el missatge que vulguem donar, sinó com la gent ho interpreta.
L'espectador pot connectar d'allò més amb la sensibilitat que transmet l'espectacle. A l'escenari, en tot moment, hi ha quelcom en moviment. Les mans, els peus, cadascú, en la mesura de les seves possibilitats, construeixen un tot, fent que pràcticament la diferència que hi pot haver entre els diferents cossos es dilueixi, o almenys no sigui el fet protagonista. Aquest dimarts es farà l'estrena de l'espectacle a 8:45 del vespre al Teatre Principal d'Olot. Serà la proposta que tancarà el Festival Sismògraf d'enguany.
L'esport a Ràdio Olot.
Final i campions! 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 Campions per sisena vegada a la nostra història! Campions de tercera divisió per sisena vegada a la nostra història! Ho vam ser el 1957! Ho vam ser el 1967! Ho vam ser el 1983! Ho vam ser el 2013! Ho vam ser el 2017! I ho som ara! I mai com ara ho havíem sigut d'una manera tan còmoda, tan increïble, tan espectacular, tan incontestable i tan meritòria. Aquest 2024, la Unió Esportiva Olot ha fet història. Aquest 2024 ha passat a la història del futbol català.
Així explicava el nostre company David Planell i tot l'equip de l'Olot jugar a Ràdio Olot al campionat de tercera federació del millor dot de la història en aquesta categoria, que aquest dissabte va guanyar la Lliga i va pujar a la segona federació amb 3 jornades d'antelació. Els olotins van sumar el punt que els faltava dissabte a Riudarenes contra el Girona B. El partit va acabar en empat a 1. Uri González va avançar els olotins a la primera meitat i Dauda va empatar de penal al temps afegit. El xiulet final de l'àrbitre va desfermar l'eufòria entre els jugadors i la 50ena de seguidors de l'Olot que van poder entrar al camp. Precisament, en David Planella ens dona més detalls d'aquest campionat i ascens a segona federació.
70 punts en 31 jornades, 2,25 punts per partit, 47 gols a favor i 18 gols en contra. Són els números del campió d'un Olot que dissabte va posar el llacet a una temporada de rècord, sumant el punt que li faltava contra el Girona B. El municipal de Riudarenes va ser l'escenari del 6è títol de tercera divisió i del 4 ascens a segona federació o a segona B de la història del club olotí. Escoltem el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, i l'entrenador, Pedro Dolera.
Home, molt content, molt feliç pels jugadors, per l'afició, pels patrocinadors, per la premsa que ens heu estat seguint, per tothom. Penso que hem aconseguit una cosa molt difícil, no? 4 temporades seguides a tercera divisió amb ascens, amb 3 campionats, això no ho ha fet mai ningú. I més, i mira que ha estat difícil, perquè jo encara no... Perquè 8 penals en contra i 2 a favor i quedar campions i portar 12 punts, o en aquests moments 10 punts d'avantatge amb el segon, això és dificilíssim.
La sensació de feina feta, d'haver fet la... l'esforç que ha costat, les hores que hem passat de viatge, pensant coses i que al final surt i, bueno, això és, no té preu.
L'Olot va confirmar un títol i un ascens que eren qüestió de temps amb un empat al camp del Girona B. Després de la dolorosa derrota de la setmana passada a casa contra el Tona, l'equip de Pedro Dolera sabia que no podia tornar a fallar. Es va defensar bé d'un Girona B amb molta qualitat però poc gol i es va avançar en el marcador a la recta final de la primera meitat. Al minut 37, Uri González va acabar una jugada de combinació que havia començat ell mateix i que havien continuat Urri i Jubi per la banda dreta. El primer pas estava fet, l'Olot ja tenia un gol de coixí, però s'havia de tancar la segona meitat i els olotins van aconseguir que no passés res fins al temps afegit quan l'àrbitre els va xiular l'enèsim penal per mans aquesta temporada. Dauda el va transformar enganyant Mourin, però l'Olot amb prou feines va tenir temps de patir. El partit es va acabar de seguida i l'equip garrotxí va poder celebrar primer sobre la gespa i després al vestidor el campionat de Lliga que havia aconseguit.
Per fi es pot celebrar, ja ho podem celebrar, ja tenim la sense segona ref que tots volíem a principi de temporada i bé, ara he de disfrutar-ho i a celebrar-ho.
Feliç, molt feliç. S'ha acabat ja d'una puta vegada, ens ho mereixíem, hem fet molts esforços. Ningú sap el que hem passat per arribar fins aquí des del puto juliol, treballant i pencant i ens ho mereixem.
Hem fet una temporada quasi de 10 i bueno, contents a valorar-ho, a disfrutar-ho, a celebrar-ho també i bueno, penso que tot Olot pot estar content de la temporada que hem fet.
Bueno, els que som d'Olot sabem que l'any passat va ser un any complicat i potser no ho vam passar de la millor manera i tornar l'alegria a casa meva, al poble, bueno, és que un orgull immens.
L'Olot torna a segona federació un any després d'haver baixat i igual el Nàstic de Tarragona al capdavant del palmarès històric de la tercera divisió. Olotins i tarragonins empaten a 6 títols. La temporada, però, no s'ha acabat encara. Els olotins han pujat amb molta antelació i encara hauran de disputar 3 partits més sense res en joc. El proper serà aquest dimecres, 1 de maig, a casa contra l'Escala, un candidat a entrar al play-off. Serà el dia de celebrar la temporada al costat de l'afició.
Evidentment, doncs, aquest ascens el celebrarem aquest dilluns, aquí uns minuts, a la sintonia de Ràdio Olot, amb el tercer temps d'en David Planella. Ara parlem d'hoquei patins, on l'hoquei Olot perd per la mínima aquest dissabte a Cerdanyola per 2-1. Els olotins no van poder sumar en el seu últim desplaçament de la temporada. Amb una rotació més curta de l'habitual, els de Miqui Ràfols es van avançar gràcies al gol de Ferran Sacrés, però els vallesans van remuntar. Amb aquesta derrota, l'hoquei Olot trenca així una dinàmica de 3 partits consecutius sense perdre. Última visita lluny de la Garrotxa sense premi per l'hoquei Olot. En el que era la penúltima jornada de la temporada, aquest dissabte els olotins van caure per la mínima a la pista del Cerdanyola Club Hoquei, tercer classificat de la Lliga i que arribava amb opcions al play-off a l'inici de la jornada. Sense Matías Reixac i els joves habituals en dinàmica de primer equip, l'hoquei Olot va competir de tu a tu a un Cerdanyola intens i amb la idea d'avançar-se al marcador. Ho va poder fer en dues ocasions en els primers 7 minuts de joc, quan Marc Prat i Arnau Vidal van veure la targeta blava. En les dues faltes directes, però els de Diego Mir no van estar encertats i no van superar a Guillem Raurell. Qui no va fallar va ser l'hoquei Olot al minut 14 amb un contraatac conduït per Aniol Mangas i finalitzat per Ferran Sacrés. El 12è gol del 6 olotí i el 5è en els últims 4 partits. Un avantatge que duraria poc pels interessos garrotxins després del gol d'Agustí Ripollès al cap de 2 minuts. Un empat a 1 que seria el marcador del descans. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Hem demanat que a nivell de blocs defensius fer un pas més i ser una mica més agressius, estones ho hem aconseguit, no? Quan vaig arribar a nivell de blocs hi havia dificultats, teníem molts errors, això ho hem anat millorant i ara ja volem fer un passet més.
A la segona meitat, primera ocasió clara del Cerdanyola i primera que va acabar en gol. Al minut 2 i mig, Álvaro Borja pescava una bola dins l'àrea i superava a Pau Flores, que aquest dissabte va jugar la segona meitat. Durant la resta de segona part, molt poques ocasions clares per dues bandes, i l'hoquei Olot va buscar l'empat fins i tot jugant amb 5 jugadors de pista durant l'últim minut.
Una estona a la segona part, a manca de 10 minuts que hem canviat la defensa, hem estat fent una estona de zona pressionant a baix, els hi hem dificultat i hem recuperat moltes pilotes i hem pogut sortir la contra, tot i que ens faltaven una mica, doncs es notava una mica aquestes cames de quan ets una rotació de 8 en lloc d'una de 6.
Derrota de l'hoquei Olot que tancarà la temporada aquest pròxim cap de setmana a la Josep Jou. Ho farà rebent al Club Patí Manlleu i celebrant un any més la permanència a l'Hockey Lliga Plata. I per tancar la carpeta esportiva ho fem també amb bones notícies de la mà del Club Tenis Taula Olot, que va saltar la pista del CUE al Collado Mediano i jugarà un any més a la Superdivisió. Els olotins han fet els deures aquest dissabte a Madrid, tot i començar el partit perdent. Dos punts a Ismudenko, un de Diego Pinho i un més d'Arnau Pons van certificar l'1-4 final que li assegura al Club Tenis Taula Olot la permanència un any més a la màxima categoria del tenis taula estatal. Així ho valora el seu director esportiu, Oriol Puigmal.
Ja vam anar a jugar al partit de Collado sabent que ja estan mantinguts, que bueno, és una tranquil·litat, i la veritat és que molt bé, molt contents, perquè bueno, és important per la ciutat. Queda una jornada contra l'Escala, aquí a casa, l'objectiu era salvar-nos, l'hem complert, a partir d'ara, si aquest partit surt bé i l'empatem o el guanyem, podem entrar a Europa, no ho sabem. I si ens ho mereixem esportivament perquè guanyem, ho aconseguirem, si no, no.
Doncs el tenis taula ja amb els deures fets i com sentíem de la seva veu del director esportiu Oriol Puigmal, encara amb l'objectiu d'Europa ben present. Aquest de cap de setmana, última jornada, derbi Garrotxí i a l'Empordanès amb aquest Club Tenis Taula Olot Escala. Doncs més detalls de l'actualitat esportiva, evidentment centrada amb l'ascens de la Unió Esportiva Olot a la segona federació aquí uns moments a l'antena de Ràdio Olot amb el tercer temps, amb en David Planella, tertúlia especial i la veu dels protagonistes d'aquest ascens, evidentment amb la resta d'informació esportiva de la comarca de la Garrotxa d'aquest cap de setmana també present a la cita habitual dels dilluns al migdia a l'antena de Ràdio Olot. Més informació de la resta de la comarca i de la resta d'actualitat a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3, com sempre, als butlletins horaris. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.